s'empara reina Maria per a concebre un fillet que el rei Pere defugia. I així comença la història amb miratges de llegenda. De Montpeller les campanes ressonen fins la Provença.
Perquè el 2 de febrer de 1208 ha nascut un infant tan bona estrella que haurà de pujar per camins de roca i malesa, perills i treballs. El perseguiran violents de tota mena, donat en penyora. Els seus pares són morts massa d'hora.
I ara tenim en nosaltres a Santi Cortells. Recordem que ell és professor de llengua, però anem a parlar d'història. Perquè estem sentint un romans que parla d'un infant que va néixer un 2 de febrer. Qui era aquest infant?
Jaume I. Jaume I, sí.
Com es diu aquesta cançó, per si algú vol sentir-la i no l'ha sentida mai?
Romans de sec del rei en Jaume. És d'Altall. És una peça d'Altall que fa un resum de la vida de Jaume I, que és el que pretenem fer ara.
Pues com vostès hauran sentit, com vosaltres heu sentit, de qui anem a parlar? Pues d'este rei que tant va tindre, que veurem, Vila-real. Com comença la relació entre Jaume I i la ciutat de Vila-real?
La relació de Jaume I i la ciutat de Vila-real comença en la seva mateixa fundació, que tots sabem que és el 20 de febrer de 1274. Ja sabem que Jaume I funda la nostra ciutat, li posa aquest nom en la forma llatina Vila Regalis, que conviu a la valenciana des de temps ancestrals, seculars, amb la de Vila Real. Ja sabem que a la Generalitat, en la Sala Nova, des del segle XVI, figura aquest nom també de la nostra ciutat, atorgada a través de la Carta Pobla quan la va fundar. És per això que Sant Jaume doncs, va ser durant molts anys el nostre patró, el patró de Vila-real, concretament fins al 1917, que és quan va passar a ser Sant Pasqual. Fins al temps, doncs, la gent s'encomanava així, bàsicament a Sant Jaume, també a Sant Bartomeu, que també té un carrer, i a Santa Maria, a la Mare de Déu. Per tant, les festes patronals eren el 25 de juliol, en honor al fundador Jaume I, que també és curiós com Jaume I acaba tenint aquest nom, després ho comentaré. Així va haver confraria de Sant Jaume durant moltíssims anys i l'arxiver Vicent Gil ha escrit sobre el tema diverses vegades i és molt interessant, i sa confraria les nombroses activitats que tenia. Curiós també que l'església arxiprestal, que està dedicada a Sant Jaume, com tots sabeu, n'hi ha un retaule molt important sobre els prodigiosos miracles de Sant Jaume, que es va pintar al segle XVI, a principis, per Paolo de Sant Leocadio. També sabem que durant molts anys hi havia un Jaume I, així a la plaça Major, que era obra del fill predilecte de Vila-real, Llorenç Poll, l'artista Llorenç Poll. I allí es va quedar fins a l'any 2010, quan el van dur on està ara mateix, a la plaça Jaume I, i ens van quedar sense el Jaume I a la plaça fins que el 2016 l'Ajuntament doncs, va posar la rèplica que tenim ara que té poc més d'un metre. Una rèplica que va fer la Fundació Vila de Reus, si no recorde malament. Hi ha una rèplica més menuda d'aquest Jaume I, que tenim ara una miqueta més a l'extraradi de Vila-real, a la Casa Museu de Llorenç Poll i també a la Generalitat. Per tant, això també dona compte de la tradició onomàstica que n'hi ha a Vila-real en el seu nom, després ho explicaré, però també l'Ajuntament alguna vegada ha organitzat un viatge al monestir de Poblet, on està soterrat Jaume I, de persones que es diuen Jaume a Vila-real, perquè diríem que és el segon nom típic de Vila-real després de Pasqual, doncs n'hi ha molts Jaumes.
Nom que ha quedat constància en alguns dels carrers de Vila-real.
Sí, efectivament, tenim un carrer dedicat directament al rei en Jaume i a continuació d'aquest carrer a una de les seues dones, Navielan d'Hongria, que està al costat del convent de les Dominiques, el Crist de l'Hospital.
Podem explicar una miqueta el Jaume I de Llorenç Poll, que també està dins de l'actual Ajuntament i a l'obra i l'obra de Ramon Català?
A veure, sí, l'obra de Ramon Català, que és una pintura que n'hi ha entre la primera i la segona planta, abans d'arribar alcaldia, és el lloc ahí ideal, es va posar ahí directament quan es va fer l'ajuntament, i el de Llorenç Poll, que acabem de comentar, que està a l'Extraradi, doncs bé, sempre es comenta que ell està assegut i descansant. És a dir, ell es passa descansant, per què? Perquè Vila-real mai va ser conquerida, Vila-real va ser fundada. Vull dir, això és una expressió una miqueta mítica, però és veritat, així no van conquerir res, així ens va fundar. La fundació de Vila-real la va fer Jaume I i per això està assegudet en l'espasa descansant. No està, en altres pobles el representen en l'espasa en la mà, lluitant, però així no va fer falta.
Perquè així, sí, clar, així era el nostre fundador.
Sí, efectivament. Jaume I d'Aragó és el fundador de la nostra ciutat, però també del Regne de València. Jaume I, el nom en valencià antic, sabeu que és Jacme. Jacme en C. Heu sentit, recordeu un anunci que dia Busco a Jacques de perfums? Bueno, sí. Pues tot això és el mateix nom, El meu nom, Santiago, Iago, Diego, tot això, és un nom que té, diguem-ne, moltes formes diverses, hipocorístics, Jacobo, Jaime, en castellà, Jacob, ve tot de l'hebreu, com ja sabeu, que és Jacob, i que vol dir que Déu te protegisca, o a l'ombra de Déu. I això són els significats del nom de Jaume I.
També s'ha modernitzat, per exemple, en aragonès és Jaime.
Jaime, sí, s'escriu així, amb CH. En aragonès modern és Jaime. És curiós que el nostre fundador, en 10 anys, ja va començar a regnar, evidentment, en l'assistència del Consell Reial. I això doncs, és motiu de que el rei Jaume I doncs, va estar 58 anys regnant, perquè quan va morir al 68, doncs, menys els 10 primers anys, va estar regnant. I està soterrat al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, que després parlarem del seu soterrament i dels seus caps. De la genealogia, com sabeu, doncs era fill de Pere II d'Aragó, i successor al tron de la corona d'Aragó, i també era fill de Maria de Montpeller, per això diem, va néixer a Montpeller, on té també carrer dedicat, placa, en la casa natalícia i tot això. I com ja sabeu, es va quedar orfe molt menut, que suposa que això també va formar part del caràcter que hi va desenvolupar.
Per què Jaume?
Això és una curiositat de per què ell es diu Jaume, perquè en el seu llinatge del Casal de Barcelona no era un nom molt habitual, normalment es posava Borrell, Ramon, Berenguer o combinacions, és a dir, noms compostos. I ell en les cròniques seues de Jaume I, explica que li van posar Jaume perquè sa mare doncs, va encendre 12 ciris, 12 ciris amb els noms dels 12 apòstols. I aleshores, pues, bueno, Pere, Andreu, Jaume el Major, Jaume el Menor, clar, Jaume està dos vegades, per cert, Joan, Felip, bé, total, que l'últim ciri que se va consumir, segons ell explica en les cròniques, doncs va ser el ciri que tenia el nom de Jaume. I aleshores doncs, va decidir que li posaria aquest nom al seu fill. Ese és el motiu. També jo crec que una miqueta dona una idea de com entenia Jaume I la seva obra. Vull dir, és el nom d'un apòstol, ell era un rei cristià, Déu li envia, totes aquestes coses, jo crec que en la manera d'entendre el món de Jaume I degueren influir bastant.
Així i marcar que molt la forma que tenia ell de fer la seva política.
Efectivament.
Imagines que s'acaba l'últim ciri en Judes Iscariot.
Bueno, no va ser el cas.
Ho haveren agarrat com un mal presagi, no?
No va ser el cas, però bueno, ahir jo crec que els apòstols sempre substituïssin a Judes per Pau, per l'apòstol Sant Pau, que va ser per gràcia divina. No, Judes no està.
I podem ben dir que li agradaven les dones, com diríem en castellà, era un mujeriego, no?
En valencià, mujeriego és faldiller, però sempre dic que això és en paràmetres del segle XXI, perquè, per exemple, ell es va divorciar de la primera dona, que era Elionor de Castella, I el divorci doncs està condemnat per el catolicisme, però això no va ser, jo diria, més que res fins al segle XVI, quan l'abús d'alguns reis doncs, va provocar que l'Església diguera fins així hem arribat. Però abans era relativament habitual que els reis es divorciaren. Ell es casa primer en Eleonor de Castella, en el 1221, i com dic, d'ella es va divorciar. I mentre, van tindre un fill, que és Alfons d'Aragó, i va tindre dos amants conegudes simultàniament a este primer matrimoni, Elo Álvarez i Aurembiaix d'Urgell, que era filla del comte d'Urgell. Després es casa per segona vegada en una persona que té un carrer dedicat a Vila-real, que és Naviolan d'Hongria, que era filla d'Andreu II d'Hongria, i això ho fa el setembre del 1235 a Barcelona. I té de fills, bueno, Violant d'Aragó, Constança d'Aragó, Sança d'Aragó, Pere el Gran, Jaume II de Mallorca, Elisabet d'Aragó, Sants d'Aragó, Ferran, Maria... I no podem oblidar les corresponents amants que va simultaniatjar en Naviolant d'Hongria, Blanca d'Antillón, en qui també té un fill, Elvira Sarroca, en què també té un fill, el Guillema Cabrera, Berenguela Ferrandis, en qui també té un fill, portem crec que 13 fills.
Sí.
I després es casa una tercera vegada i el tercer matrimoni és en Teresa Gil de Vidaure, que això va fer així amagaetes en un document privat i també va tindre fills, Jaume i Pere I de Hierve. I encara va tindre temps per a tindre dos amants més, Berenguela i Sibila. En fi, això fa un total de 8 dones conegudes entre legítimes i il·legítimes i almenys 15 fills i filles conegudes. És a dir, Susana, que igual algú de nosaltres som descendents de lluny de Jaume I perquè va tindre molts descendents.
El seu linatge el va estendre molt ben estès,
Sí, sí, a més va estar per aquestes terres, així que igual... Eres descendent de...
Jaume I.
Qui sap?
Bueno, en fi, no reclamarem res ni farem ningú reality d'això. Jaume I va ser importantíssim també en la història de la literatura en valencià,
Sí, per això volia parlar també com a professor de llengua, però molt resumidet, el llibre dels Fets o Crònica de Jaume I, Fets, així en valencià antic, és la primera del que s'anomenen les quatre gran cròniques. La de Jaume I és una, després la de Bernat Esclot, Ramon Muntaner i Pere el Cerimoniós. Bé, Jaume I, com hem dit, va morir al 1276, per tant l'obra degué acabar-se poc abans o per ahir estaria, perquè les còpies que tenim ja són posteriors. I aquesta història comença amb el seu naixement, la de les cròniques, i acaba en la seva mort. Per tant, la seva mort difícilment la va escriure ell mateixa o la va descriure ell mateixa. Per tant, doncs seria un escrivà probablement el que ho faria. I la finalitat d'ell la va deixar ben clara. Diu, per tal que els homes coneguessin quan haurien passada aquesta vida mortal, so que no s'haurien fet per dar exemple a tots els altres homes del món. Novament, la religiositat de Jaume I ahí està present per a donar exemple. És curiós, des del punt de vista de la llengua, perquè ell utilitza molts col·loquialismes, frases fetes d'estes que ens agrada
molt per així,
comentar. I després n'hi ha una altra obra atribuïda a ell que és el que s'anomena el llibre de saviesa. Els que heu llegit la Bíblia, això està inspirat en el llibre dels Proverbis, i qui escriu els Proverbis? El rei Salomó. I d'alguna manera Jaume I s'assimila, fixeu-vos, en el rei Salomó, que dona consells i consells de saviesa espiritual. Una miqueta per tot el que estava dient abans, i al final ho entendreu, tot això que estic dient.
Ara, per fundar-nos, primer Jaume I conquereix altres pobles, no?
Sí, ell conquereix altres pobles i així vull citar explícitament a l'anterior arxiver Vicent Gil, que l'any 2018 va organitzar unes jornades i els experts Enric Guinot, Arturo Saragossà, Emili Casanova, el mateix president de l'Acadèmia Valenciana, Ramon Ferrer, que és vilarealenc, Francesc Torres i Brauli Montoya, doncs van vindre a fer unes jornades durant 3 dies sobre Jaume I i la seva relació amb Vila-real, i ho teniu a YouTube, per a poder-lo recuperar, si voleu. Aleshores, importantíssimes i molt, molt interessants, aquestes conferències.
Destacar d'aquestes conferències els moments o les impressions que se poden traure d'ahir?
Jo que vaig estar, doncs, la narració dels setges, que un no l'esmenta Jaume I a la seva crònica, curiós el paper del bisbe de Tortosa, perquè va ser al 1225 quan fan les corts a Tortosa, quan decidís doncs anar a conquerir el regne de València. Curiós, perquè el bisbat de Tortosa era el nostre bisbat. Fins al 1960 Vila-real pertanyia al bisbat de Tortosa. I el setge de Borriana, que també l'explica. I el setge de Borriana...
Clar, perquè si ja ens va com allò de no sentar massa bé el fet de que ens segregaren els d'Alqueries, què ocorris ahir? Ara què tenim?
Sí, doncs evidentment. I primer el que fa és conquerir Borriana, el setge de juliol de 1233. Ells també ho commemoren allí, ho celebren a Borriana. Després de dos mesos de setges, i després, anys després, va ser quan ens funda segregant-nos de Borriana, com fa pocs anys va segregar les Alqueries de Vila-real, també, com bé has dit. I això es va fer al comandament de Pere Cornell, que se va convertir en la base d'operacions de l'exèrcit de Jaume I. Curiós que conquerís abans Borriana que Peníscola, que ho va deixar per a més avant. I del setge de Borriana?
Del setge de Borriana tenim mitologia popular, no?
Sí, la historieta de l'auroneta. No sé si vos han fet niu alguna vegada a casa, les oronetes.
Sí.
I que bonico que estiguen les oronetes ahí.
I tant, i tant.
Cantant. Doncs bé, què diu la crònica de Jaume I sobre l'episodi de l'oroneta i Borriana? Pues la seua os, la de Jaume I, estava davant de Borriana i una oroneta va fer un niu en la tenda reial, en la tenda del rei Jaume I. I Jaume I se va donar compte quan anaven a alçar el campament i no va voler que la tenda la desferen fins que l'auroneta i els seus fills, les cries, se n'hagren anat. Va respectar l'auroneta. I a vegades ens diuen, n'hi ha una llei, heu de respectar els nius de les auronetes. Mireu Jaume I i la seva relació amb la natura. I ell ho diu ahir, diu, quan vencs que volguem levar l'os, una auroneta havia fet niu prop de l'escudella en l'otendal. Ho explica en les seues cròniques. És curiós la història aquesta de l'auroneta a Borriana, Jaume I.
Finalment, Jaume I va morir al 1276.
Sí, de la seva mort hauríem de parlar extensament. Ell va morir al 1276, probablement trobant-se la residència reial d'Alcira, i així el rei va signar el decret que autoritzava l'infant Pere a ocupar els castells que creguera convenient en el regne de València i a anomenar els alcaids, etc. Jo vull citar expressament, perquè no sé si tenim molt de temps, un episodi de Jaume I que crec que molta gent no coneix i que és important també, pense, per a Vila-real. I és que ell, a les acaballes d'eixa vida, que era un rei cristià, com hem dit, i que ell, en l'episodi dels Siris, jo pense que ell pensava que tenia un comandament des del punt de vista espiritual, doncs a les acaballes ell es va fer monjo. El rei Jaume I es va fer monjo de l'orde del Cister. I l'orde del Cister, aleshores, estava, diguem-ne, el referent més proper al monestir de Santa Maria de Poblet. Encara que ell no va morir ahir, ell sí que era el seu desig, doncs que el soterraren ahir. I ahir comença tota una mitologia arran del sepulcre i la mort de Jaume I.
És dir, que la relació que té monestir i poble d'en Jaume I és eixa?
Sí, eixa i molta més. Voldria citar així el fra Barruer, Rafa Barruer, que és un monjo de Poblet, que crec que algun dia el podríeu entrevistar així a Ràdio Vila-real. I el monjo Barruer, doncs, és un monjo de Poblet que està allí, a Poblet, custodiant el nostre fundador. I així te contaré alguna coseta més. Allí de monjos valencians està Rafa Barruer, el pare Maties, fra Josep Maria, que és d'Artana, fra Joaquim, que és de la Vall de Gallinera, i fra David, que és de Sueca. I jo, bueno, això és una història més personal, moltes vegades pues, havia d'estudiar, no? I mon pare, que té relació o ha tingut sempre en, estos, en este monestir, me dia, pues ja parlaré jo amb els monjos i te'n vas ahí unes setmanetes. Ahí a estudiar en el monestir. Te dic que és un lloc ideal, perquè en aquests murs, que no sé si tenen 2 metres, una cosa així, ahí ni entra el soroll i ni te desconcentres ni res. I els monjos ahí, jo, pues, jo he arribat a estar un mes o quasi ahí vivint en ells. I recorde que li vaig dir al, al, crec que era el pare Maties, en aquell moment l'hostatger, el que acollia, mira, jo m'he de despertar pronte. Els monjos se desperten allà a les 5 del matí per a fer maitines, les seues pregàries. I diu, tu tranquil, que així trobaràs la pau per a despertar-te a l'hora que toca i posar-te a estudiar. I jo, bueno, jo m'havia d'un despertador d'estos de corda, dels antics, però allà a les 5 del matí me seng en l'habitació. Bom! Me va ficar en l'habitació de baix del campanar, que allò va tremolar tot. T'assegure que no va haver dia que no me despertara.
No, no,
ja, i vaig estudiar, vaig fer, recorde que vaig estudiar la selectivitat allí, allí entre els sepulcres d'Alfons el Magnànim, de Jaume I, el retaule del valencià Damià Forment. Vull dir, allò és un lloc totalment privilegiat i que, com he dit, s'han fet viatges de les persones que es diuen Jaume allí, i allí tenim el monjo Rafa Barruer, a veure si l'entrevisteu alguna vegada, perquè ell és pintor, i té una obra que vas posar així, que s'anomenava Estimar, i el vas posar a l'Espai d'Art del Convent. I vos ho recomano totalment.
Segur se sap on està soterrat?
A veure, el tema del soterrament és una altra història curiosa, perquè sabeu que va haver una cosa que s'anomena la desamortització de Mendizábal, perquè diuen que l'església pues, era propietària de mitja Espanya, pràcticament, no? I arran d'aquest procés, que va començar al segle XVIII per Manuel Godoy, al 1835 es produeix una exclaustració, és a dir, aquest orde secular del Cister pues, el van expulsar d'ahí, se van amagar, a vegades quan han anat m'ho han contat, i aleshores els sepulcres de tots els nostres reis antics, del nostre regne de València i Aragó, doncs van quedar per ahir escampats, tirats, però en un moment donat doncs els van poder arreplegar, no? Alguns d'ells. I què passa? Que en tot ixa confusió dels cossos per ahir tirats, quan l'arrepleguen, doncs arrepleguen el rei Jaume I, i com no sabien quin cap era el seu, doncs arrepleguen 2 caps. I s'ha la llegenda que tenim dels 2 caps de Jaume I. Per què 2 caps? Doncs sembla ser que d'una batalla el rei Jaume I tenia una ferida al cap i van trobar 2 caps en una ferida. Com no sabia quin dels, no sabien quin dels dos eren, doncs van ficar els 2. Com sabien que era Jaume I? Doncs perquè Jaume I es va fer monjo al final de la seva vida i per tant va vestir l'hàbit cistercenc, i sembla ser que ell en el seu sepulcre doncs portava l'hàbit cistercenc, que és blanc i negre. Són els que anomenaven antigament els monjos blancs en contraposició als benedictins, que eren els monjos negres, perquè els benedictins portaven l'hàbit negre i els cistercencs en l'hàbit blanc, en un escapulari negre també, perquè són també fills de la tradició, de l'ordre de Sant Benet. I aleshores, doncs, això, fins als nostres dies, ahir roman, ahir està el sepulcre del rei Jaume, el nostre fundador. En algun moment també l'ha reclamat València, sobretot perquè ell, abans de tornar-lo allà on està, va estar un temps a la catedral de Tarragona. I abans de tornar-lo, que va ser durant el franquisme, que es va fer en gran pompa, no? Com que el franquisme restaurava la tradició reial, i suposo que ho van fer intencionadament, tota aquella història, el 1952. Doncs València, clar, és que València podia reclamar-lo perquè ens va fundar. I també potser ho podria reclamar Vila-real, que estiguera ahí al costat de Sant Pasqual, perquè també ens va fundar. Ara bé, la voluntat del rei en Jaume era estar en el monestir de Poblet, perquè ell va vestir l'hàbit de, del monestir de Poblet. Per aleshores tant, està on toca.
Està a monestir de Poblet. Santi, moltes gràcies per haver-nos fet este repàs de la vida de Jaume I. Sempre un plaer escoltar-te perquè ens, seguisses fent rica el que és la nostra història.
Gràcies a vosaltres i penseu en Isaac Jaume I, que presidís el nostre poble, que ens va fundar i que porta ese hàbit cistercenc tan bonico. I visiteu Poblet quan tingueu l'oportunitat, visiteu-lo, que és una preciositat.
Agarrem aquests consells, que de ben segur disfrutarem.
Aragó toca una jota i el rei Jaume no la balla, que ell no vol donar València com a motí de batalla, que ell no vol fer de València una terra provinciana.
L'arbre del Jaume I vol separar-lo.